La doctora Victòria Pons. Ella és llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialitzada en Medicina de l'Esport i doctora en Nutrició Humana, i és la cap del Departament de Fisiologia i Nutrició del Centre del Rendiment de Sant Cugat. També és docent en el Màster en Nutrició de l'Activitat Física i l'Esport de la UB i professora associada a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Navarra. També és investigadora i jo l'he buscat i he pogut veure unes quantes de les recerques que tenia publicades. Algunes al High Altitude Medicine and Biology, a la PUNS, al Journal of the International Society of Sports Nutrition, i per tant, una persona que ens posarà allà, ens posarà la informació en el terme correcte sobre aquest gran món que és el tema de la nutrició i de les ajudes ergogèniques, especialment en esports de resistència. Així que, sense més, jo li deixo pas a ella, que és l'autèntica protagonista, i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per la vostra invitació i potser pues, bueno, el que trobo més interessant que puc aportar jo en aquesta comunicació més propera és el meu dia a dia. No? La meva feina es desenvolupa al CAR de Sant Cugat, acompanyant els diferents esportistes en el seu procés d'entrenament i en la consecució dels seus objectius. I més que saber-ne molt, que crec que no en sabem gens i que tot canvia molt, sobretot en nutrició i en ajuts ergogènics, sí que el que intentaré compartir és una mica amb el que em trobo jo, amb el meu dia a dia. Passo a compartir la meva pantalla. I allà anem. Bé, al principi m'agradaria una mica situar-nos, no? En els últims anys, sobretot, i jo penso que inclús amb una empenteta que ens ha donat la pandèmia, més que menys s'ha tirat, s'ha abocat molt en les activitats a l'aire lliure, no? Ciclisme, carreres, natació, les seves versions de triatló, d'Ironman per qui és més agosarat, els duatlons per qui no li agrada mullar-se, trails, esquí de fons, trekkings... I de mica han anat sortint convocatòries d'esdeveniments realment tremendament exigents i, a més, que requereixen esportistes valents, fins i tot. No? I allà t'hi trobes tot tipus de persona, no? Gent preparada, gent que es porta preparant de molt de temps, gent que ho va provar, esportistes professionals, i són llocs on conviuen diferents aspectes, no? De cadascú, de les característiques d'aquests esportistes. Aquí a mi m'agradaria començar la meva intervenció recordant una mica, sobretot pels que no veniu de formació d'INEF o CAFE, en què consisteix el procés d'entrenament, perquè penso que per parlar de dieta i d'ajudes ergogèniques o de suplements nutricionals, que a mi m'agrada més, no? Per ajudes ergogèniques potser comportaria un camp més ampli, penso que és importantíssim conèixer el que és, què suposa el procés d'entrenament. Nosaltres realitzem una activitat diàriament i nosaltres allà, què fem? Doncs ens sometem a una sobrecàrrega biològica, amb una alteració de l'homeostasi. Si entrenem força, doncs tindrem, no?, una sol·licitació muscular. Si entrenem cardiovascular, doncs dels altres sistemes, ventilatori i cardíac. I, d'alguna manera, aquest tipus de sacsejada que patim o que pateix l'esportista, després d'un període de recuperació diferent, on és importantíssim que mirem quines mesures de recuperació podem utilitzar, i entre les que jo destacaria com a fonamental la planificació de l'entrenament. Molta gent no progressa, té problemes inclús de recuperació, inclús de reserves energètiques, perquè la planificació de l'entrenament no està ben detallada o no està ben dissenyada. I aquí també tindríem un lloc importantíssim per la nutrició i la suplementació, que és del que parlarem ara. Què passa si no ens recuperem bé de cara a la processió? En els esportistes prenen dos sessions específiques i una de condició física cada dia, són tres sessions d'entrenament. Què fem entre les sessions? Què fem d'un dia a l'altre, la gent que entreni menys? Si nosaltres no resolem aquesta recuperació, no tenim aquesta supercompensació i mica a mica anem entrant en una situació de fatiga. Aleshores, primera lliçó pel que es vulgui entrenar, que vulgui rendir i sobretot amb esforç de resistència, que també és amb tot però amb resistència més, perquè moltes vegades són convocatòries molt més intenses i voluminoses, aquest concepte equilibri i recuperació seria el primer pas a tenir en compte. Després m'agradaria donar una mirada a la fatiga. Nosaltres quan entrenem o quan fem algun exercici, nosaltres a l'acabar la sessió, el lògic és que tinguem pues, una sensació de fatiga. Moltes vegades inclús se'ns acaben les piles, inclús pot arribar a forçar pues, la parada, no? D'aquella activitat, doncs perquè el crono ja no el puc repetir, aquella sèrie ja no hi arribo, perquè la sèrie de força, doncs aquella altra que em falta, doncs avui doncs no la puc acabar. No? Aquesta fatiga pot ser tan global com local, a nivell d'un muscle. És una fatiga buscada, és una fatiga que a mi m'agrada dir-li fatiga amiga, no? Que la tenim que trobar. La persona que no convoca, no? Una fatiga, segurament es mantindrà, però no millorarà. Després, en els esportistes de resistència, sovint en la planificació de l'entrenament, que no és que l'entrenador s'hagi descontrolat ni molt menys, hi ha fases que convoquen una fatiga subaguda o una sobrecàrrega. Són fases en què l'individu està sol·licitat allà encara es fa més el que es recuperi a nivell nutricional i a nivell de reserves energètiques. Fatiga crònica, síndrome de sobreentrenament. Jo, per sort, n'he vist dos o tres en tota la meva vida. Normalment treballo en una població molt afavorida perquè tenen bons entrenadors i penso que si hi ha un entrenament, un control d'entrenament, una bona planificació i hi ha doncs, un seguiment de l'esportista, és una entitat que veiem molt poc sovint, sobretot amb l'elit. Però sí que l'hem de tenir present que doncs, potser aquella persona que, doncs, jo que sé, corre bé i comença a fer bolos i bolos i bolos i mira, ara en tinc un altre a l'estiu, doncs no descansaré, no? No faig els períodes no, de neteja de suplements i vaig fins que les possibilitats s'acabin, doncs segurament algun dia s'acaba. També voldria fer un recordatori o una posta en situació de que què és el que ens desencadena més fatiga en els esports de resistència, per veure una mica quins són doncs una mica els nostres punts més febles. Jo aquí he dibuixat una sèrie de tipus de treballs diferents que, evidentment, els esportistes de resistència els fan tots i les entitats també fan tots, però he destacat a aquells que ocupen un major protagonisme dintre de l'entrenament dels esportistes de resistència. I veiem com amb els exercicis dinàmics de baixa intensitat el que ens indueix més la fatiga és la deshidratació. Ara us sonarà raro perquè pensareu, ui, la gent s'hidrata bé. Pues no. I també les alteracions de vegades doncs, minerals que suposa aquesta deshidratació que quan ja ens afecten a les concentracions iòniques del potassi intracel·lular doncs, ens poden donar problemes. I en l'exercici d'alta intensitat, aquí ens trobem que la causa de fatiga més important és que el combustible no ens arribi, que hi hagi una davallada del glucosa muscular i no puguem assolir aquell ritme que volíem mantenir. I també doncs, de que potser aquell esportista no estigui amb l'entrenament adient a nivell de latància de lactat. L'àcid làctic és un producte metabòlic no? Dels substractes energètics que s'acumula en sang quan exigim sobretot l'intensitat que convoca més l'activitat glucolítica, la via anaeròbica. Aleshores, clar, la de persona que es preveu que potser amb una mitja marató és boníssim i farà una mitja marató en un temps molt bo i tindrà un final amb una acidosis i amb una convocatòria de la via glucolítica molt alta, doncs s'ha d'entrenar en aquest aspecte i ha de garantir que el pla que disposa li arriba per acabar doncs, amb aquestes sol·licitacions. Aquests són aspectes que són importants a tenir en compte i que després condicionaran el que mengem d'una manera o mengem d'una altra. Aquí què tenim com a exemple? Doncs fixeu-vos que tenim les vies energètiques i veiem que, per exemple, un nedador d'aigües obertes és que necessita tenir cura de tot, I el que és interessant és que no podem fer el consell nutricional si no tenim un programa d'entrenament. És a dir, sortides, aquí veiem la primera foto, les sortides surten a mort. Per què? Perquè es volen col·locar. Perquè si no aniran rebent tota l'aigua, igual passa amb quan passen una boia, no? D'alguna forma hi ha entrenos que tenen que convocar aquesta via anaeròbica ràpida i tal. Després, en canvi, possiblement faran entrenos en piscina, buscant aquest ritme de la prova que poden doblar i que poden anar còmodos, i veiem que totes les vies energètiques, encara que parlem de resistència, estan convocades en algun moment de l'entrenament. Això és important perquè després parlaré de proteïnes o d'alguns suplements que pensareu, ui, si això és pels velocistes. No, o sigui, és que tots tenim algun moment del mesocicle en què treballarem alguna qualitat d'aquestes característiques i ens pot ajudar a passar algun nutrient o algun suplement que ens recupi. Aquí, aquesta diapo, l'únic que pretén és demostrar quants canvis induïts per l'entrenament podem facilitar amb estratègies nutricionals. Fixem-nos que ja comencem per la banda esquerra inferior. Nosaltres hem de garantir un aport d'hidrats de carboni i de proteïnes perquè nosaltres consumim energia, es buiden les reserves i les tenim que mantenir. Després, tindrem també que hi ha alguns nutrients que són importants perquè parlarem al final de la xerrada, si ens dona temps, una mica de la immunitat i a l'esport de llarga durada, i tenim que trobar algunes proteïnes que s'associen a alguns aliments en forma de prebiòtics, probiòtics, nucleòtids i algunes vitamines i minerals que les necessitem per millorar les nostres defenses. Després necessitarem un aport proteic. Per què? Perquè l'esportista de resistència impulsa, té una longitud de passa, o si és un ciclista tindrà una força per fer una pujada, i si és un natador necessitarà anar amb més amplitud de braçada, aplicant més força, perquè si va amb molta freqüència es fatigarà abans i tindrà un nivell de lactat més alt. Aleshores, també tenim que considerar quines proteïnes necessitem per mantenir aquesta funció. Després, l'esportista també de resistència, en què hi ha un metabolisme aeròbic molt important, també es posa més en risc en el sentit de produir més radicals lliures per un estrès oxidatiu. També en parlarem. Aquí també hi ha alguns nutrients amb capacitat antioxidant que serà interessant incloure en la nostra dieta. Canvis metabòlics. Si entreno molt o acabo de competir o tinc diverses competicions en un mes, el garantir que la nostra dieta tingui una reserva alcalina per neutralitzar una mica tots aquests àcids que s'han produït, i això s'aconsegueix donant una importància també als vegetals i als aliments més alcalinitzants, també pot ser interessant. Després tenim tota la necessitat d'aigua i d'alguns minerals per termorregular amb els canvis de temperatura. Nosaltres produïm l'escalfor de dintre a fora. El múscul, per produir el moviment, té una despesa energètica i una necessitat de dissipar aquest calor. I pensem que la hidratació aquí és clau i alguns minerals que ens la facilitin. A més d'un flux sanguí que garanteixi que, primera la hidratació, però també l'aport de nutrients en el múscul, no? Perquè l'aigua moltes vegades només pensem en la hidratació, però de vegades hem de tenir en compte que també és el vehicle de transport dels nutrients i el vehicle de neteja dels residus dels nutrients. Llavors, penso que se li ha de donar la seva importància. Aquí em sembla que he pogut ja posar de relleu que la nutrició realment és important considerar-la per progressar el rendiment, no? Tant per recuperar-se com per rendir. Perquè arriba un moment que, quan potser hi ha esportistes novatos, tothom progressa, però quan arribes a un nivell bo i que ja segurament ja està arribant a un voltatge alt de les teves qualitats físiques, tots aquests aspectes esdevenen molt prioritaris perquè primer ens fan entrenar amb confort, baixar el risc de lesió i després segurament tenir aquell bon dia que la marca se supera. No? El primer repte que tenim, en realitat penso que en tenim dos. Un és trobar l'equilibri de... És que he tret les imatges que em feien una mica de nosa. Garantir els requeriments energètics, és a dir, que no ens quedem sense combustible i que no quedi cap aspecte per neutralitzar o millorar. I després buscar un equilibri entre els nutrients en relació a l'entrenament. L'entrenament del fondista no és ni de bon tros sempre igual. A lo millor en un esport d'equip, en una època que sigui de, jo que sé, de lliga, de tal, els continguts dels entrenos són bastant similars, però en l'esport de resistència no. Hi ha moments en què no es pot menjar igual un nedador que està fent 100 km a la setmana que amb una posta a punt que en farà 45 i a lo millor resultarà que les intensitats no tenen res a veure. I això s'ha de tenir en compte. Aleshores, què ens interessa en el moment d'educar aquests esportistes? Quins objectius tindríem com a primer pas? Primera, que tots els esportistes identifiquessin els aliments segons les característiques i aport nutricional, no? Encara hi ha esportistes que veuen un pèsol i pensen que si fan règim poden menjar un platàs de pèsol, no? No nutreixen l'energia d'una llegum que té un contingut, no?, de carbohidrat proteic. Igual de vegades passa doncs, amb els fruits secs, no? Que potser no, ni se'ls passa pel cap, que, doncs, que a mi em fa molta gràcia, però moltes vegades veus fruits secs que els posem en algunes coses de resistència per augmentar l'energia, però en canvi, a nivell de disponibilitat energètica, és un greix proteic, no és un hidrat que potser és el que necessitem. Hi ha grans confusions sobre el que ens aporten els aliments i en quin grup es mantenen, no? Després, el concepte d'alimentació equilibrada i saludable. Quan parlem d'equilibri, que quasi moltes vegades es parla molt, però d'una forma molt banal, clar, equilibri què vol dir? Si jo entreno diverses vegades al dia, l'equilibri seria doncs, aquell menú o aquella oferta nutricional en què en cada àpat combini carbohidrat, vegetal i proteïna. Per dos motius. Si jo menjo només pasta o arròs, menjaré un gran plat de pasta i arròs i jo no el podré desar on toca, perquè jo tinc unes reserves al fetge d'hidrats de carboni petites, de 70-80 grams, i el múscul dependrà de lo que ha estat, amb la qual cosa la possibilitat que em passi a greix és molt elevada. En canvi, si jo tinc a menjar doncs, aquesta pasta, més a lo millor doncs, el peix o el carn a la planxa i uns vegetals a l'alforn, doncs jo equilibro una mica les meves necessitats i li dono l'oportunitat a la meva musculatura que al llarg del dia vagin apareguent doncs, tots els nutrients que necessita per la seva recuperació. Això és una cosa que és important, no? Després, conèixer la freqüència de consum dels aliments, no? O sigui, avui en dia ja s'ha fet molta millora amb això, però el concepte encara trobes gent que doncs, pren dues vegades verdura a la setmana o gent que pren doncs, una fruita al dia, no? Aleshores, buscar un equilibri, no es tracta de passar de 0 a 100, però sí de lo millor doncs, en el Consell Nutricional anar apretant una mica les persones que veus que hi ha doncs, un forat amb algun aliment que considerem important. Després, la importància de la distribució dels aliments durant el dia adaptada a l'horari d'entrenament, no? Sovint pots trobar-te doncs, una persona físicament molt energètica que treballa i que al migdia doncs, se'n va a córrer o perquè està fent tot i un dia fa bici i l'altre corre i aleshores arriba just al despatx i té la reunió i resulta que doncs, no pot dinamitzar. Bueno, doncs a lo millor es pot valdre d'un batut de carbohidrats i proteïnes o d'alguna barreta o si pot preparar-se el tàper, però en qualsevol cas, si té que sortir a la tarda, a lo millor a nedar, si no fa una mica de planning de les seves necessitats, doncs segurament doncs, o es lesionarà o entrenarà malament o tot serà desmotivació i no un progrés, no? Després, el que hem comentat abans, no? La distribució de l'energia i la quantitat. Amb això, moltes vegades hi ha gent que menja per sobre del que necessita, eh? Moltes vegades, inclús amb esports de resistència. Llavors, el que intentarem revisar és de quina manera tan senzilla podem calcular les nostres necessitats hídriques i fer-ho com un element més del nostre entrenament diari. En definitiva, el que hauríem de fer és a cada individu la seva ració. És important treballar ajustos individuals de distribució d'ingesta, que segurament no coincidiran perquè la gent doncs, sempre té doncs, que adaptar el seu entrenament a les altres activitats de la seva vida. Les necessitats d'hidratació, ja veureu que és que bueno, no tenen res a veure. No? Si hem entrenat ara a l'hivern, que realment doncs, teníem que termorregular poc, suaven poc, no té res a veure amb entrenar doncs, a lo millor doncs, al mes de juliol o agost. No? Veiem que les pèrdues de pes als entrenos són visiblement diferents i ens hem de canviar doncs, la mirada i fer un altre pla. No? Després, els horaris d'entrenament també canvien, inclús per la llum estacional. No? També és molt interessant treballar el plat saludable individual. Molts cops, potser estic a posta a punt, vull afinar-me una mica perquè aniré millor. Bueno, doncs, un dibuix com la imatge que veiem aquí, no? De que cada un pugui tenir la seva referència de quina quantitat, no? Tinc que dinar mig plat d'hidrats i sopar-ne un quart. I tenir la visualització del teu plat saludable que va variant segons els continguts d'entrenament, doncs això és una ajuda, no? Conèixer una mica les tècniques culinàries, no? Quines són senzilles, quines ens sobrecarreguen més de greix, no? Els aliments, fer una mica també d'intentona de cuidar-nos i de tenir cura i de cuinar una mica, no? I després, un element molt, molt important en l'ajust individual és el descans, eh? Moltes vegades veus gent compromesa amb objectius de rendiment que no descansen, no? I aquí es tractaria tant de veure la disponibilitat de temps que tenen per dormir o per descansar com la qualitat del son, no? Que també és un aspecte que va molt lligat també a l'alimentació i al rendiment. I després, clar, a cada un la suplementació que necessiti. No tot el que l'esponsor li ofereix, que això és un gran problema que tenim de vegades, que hi ha esportistes que tenen esponsors de cases de suplementació i potser necessiten tres coses. I venen i et diuen només tres perquè pues, bueno, ja que ho tenen i això sí que ho hem de tractar d'una forma assenyada. Farem una vida dels principis immediats. Simplement ressaltant el que a mi em sembla més important per després anar concretant coses més tècniques. No? D'alguna manera, l'aport d'hidrats de carboni en aquests esports són una mica la base d'entrenament, perquè sí que algunes etapes de l'any es poden fer entrenaments de molt baixa intensitat, inclús lipolítics o així, però en definitiva tothom que treballa. Penseu que quan nosaltres treballem a nivell de lliga anaeròbic, que la resistència la plantejarem a prop, hi ha una proporció molt gran del substracte energètic, són els hidrats de carboni. Aleshores, si una dieta estàndard o una persona sedentària o físicament activa entre 3 i 5 grams de carbohidrats per quilo de pes diria, doncs va fent, amb esportistes que ja tinguin o doblin sessions o tinguin cert volum setmanal, apropant-nos als 7 grams per quilo de pes diria, pot ser una cosa interessant. I també intentant-los distribuir, que no ens trobem amb una ingesta molt important que no puguem metabolitzar ni que ens doni temps d'amagatzemar el múscul, perquè el múscul es recupera bastant lentament a nivell de l'energia que ha perdut. No? Si us acaba amb aquestes trails o aquestes setmanes que són tirades de 100 quilòmetres de bici consecutives i tal, allà la dieta d'aquestes esportistes en aquestes grans events, o sigui, pot necessitar 10 grams per quilo de dietes de carboni o fins i tot 12, no? Aquí l'únic comentari que vull fer és això, de dir, miro i veig què menjo, què necessito, si m'apropo les meves necessitats. Després, també, respecte als tipus de dietes de carboni, els carbohidrats d'absorció més ràpida, que ens provoquen un augment de la insulina i ens faciliten que entri, no?, la glucosa dintre de les cèl·lules, i en aquest cas serien molt ideals, no?, pues per després de l'entrenament per recuperar, i després també pues, l'hora abans per tenir una glucèmia en sang correcta que podria pues, facilitar, no?, l'entrada de la glucosa al múscul, no?, que quan està en marxa pues, té una possibilitat de captar aquesta glucosa directament, no? Els complexes pues, són tot el que són hidrats de carboni més basats en midó, més grans i tal, els àpats ens van molt millor, no? Perquè d'alguna forma, com que estan més temps entrant en sang, donen més temps a la nostra musculatura per recuperar-se. A nivell de proteïnes, jo recordo quan vaig començar a treballar en medicina de l'esport, inclús els grans referents internacionals eren molt enemics de les proteïnes, no? Inclús, fixeu-vos, jo aquí us he usat, que clar, fa gràcia, no? Recomanacions del Comitè Olímpic diu 1,2 a 1,7 grams per quilo del pes i dia, la Societat Internacional de Nutrició Americana també, ara ja arriben a 2, però en canvi, curiosament, nosaltres, per exemple, al CARO, anem a fer doncs, balanços de nitrògens en marxadors que preparaven els 20 km marxa, ens vam quedar una mica sobtats perquè amb el microcicle d'entrenament que avaluàvem estaven a prop de 1,8 grams de necessitats per quilo de pes i dia. No? Aleshores, és un aspecte que no l'hem de descuidar, l'hem de repartir, però que probablement l'esportista de resistència, jo aquí m'he mullat molt, però he posat entre 1,2 i 1,8, però veient una mica el que fan més o menys els estan nosaltres i que progressen en el seu rendiment. No? Però possiblement les tenim una mica abandonades. Sí que és interessant que també veure on està la proteïna en el món vegetal perquè la vagin combinant. No? Respecte als greixos, a l'esportista de resistència sí que se li pot donar un consell important. Jo aquí he posat unes recomanacions de greix amb una tolerància molt gran perquè dependrà molt de la persona i del moment i de l'entreno. També és veritat que si algú vol baixar pes les hem de reduir. Eh? Hi he posat un rang de 50-80 grams al dia, però penseu que un esportista no baixa pes tota la temporada ni molt menys. El tema dels pesos, tant pujar com baixar, s'han de liquidar una mica ràpids perquè s'ha de mirar el moment en què no repercuteixi en el rendiment i no el posi en risc de lesió. Aleshores, què els hem d'explicar als esportistes? Pues que mirin les fonts alimentàries, que inclouen greixos vegetals amb el possible també, que no tot vingui del món animal. I després hem de donar molta importància als àcids greixosos essencials. Nosaltres, per la nostra alimentació, els monoinsaturats, que són els dintre dels insaturats, els que venen més de fonts d'oli d'oliva, els tenim molt alts. Els poliinsaturats, que vindrien més no? dels peixos i dels fruits secs i tal, els tenim sempre justets. Els saturats, depèn de la dieta que fem, els tenim bé o superiors. I els essencials, allà és on no hi arribem. Dintre dels àcids greixos essencials tenim el grup dels omega-6, que aquests hi arribem de sobres, perquè tots són els que estan inclosos en tots els productes processats i que encara que diguem que no mengem processats, és igual, des del pa, fins a uns bastonets, fins a qualsevol cosa, que la pizza, o sigui, sense, encara que no sigui la base de la nostra alimentació, sempre n'incorporem molts i on quedem coixos és amb els omega-3. Els omega-3 esdevenen molt interessants amb aquest tipus de cíclics, de volum, suposen microtraumes repetits, i aleshores tenen un efecte sobre la inflamació molt, molt interessant. Aleshores seria una mica, dintre del Consell Nutricional, que els hi tindríem que posar de relleu el que garantir aquest aport d'omega-3, doncs, sobretot quan hi ha potser un problema de sobrecàrrega o són gent més veterana, doncs pot ser una cosa important. Quan ens trobem que tenim que augmentar els hidrats de carboni, què hem de fer sobretot? Pues mirar la tècnica culinària, quan menys manipulat i menys cuinat i més digestible sigui aquella pasta d'arròs o la pasta de llegum o el que sigui, nosaltres tindrem una tolerància més agradable, digerirem abans i estarem a disposició de portar a terme l'entrenament. I el que jo estava comentant i també he posat aquesta diapositiva perquè una mica ens faci, una mica ens enlluerni, no? Els aliments proinflamatoris, que amb aquest esport no ens interessen, no? Tots els processats, el tàntum, els olis vegetals, que no són dolents, però que estan a tot arreu, és a dir, ara perquè ha començat la batalla i veiem que agafem uns bastonets i inclús ens identifiquen l'oli que s'ha utilitzat, però fins ara no era així i hi ha olis més barats que la indústria, pues, sí, també eren bons, si no se n'abusava, pues, els ha utilitzat. No? Aleshores, amb la bulleria de pastes i de dolços, també pues, no sempre els greixos són els saludables que tindríem que tenir en compte. En canvi, hi ha uns eixos que són més antiinflamatoris, no? Tenim l'oli d'oliva, totes les fonts de, encara que l'advocat tingui un més omega 6, però en canvi doncs, té polifenols, té flavonoids. Aquí he posat una mica el peix blau, els olis de peix, els fruits secs, els olis de llinosa. Aquests serien greixos una mica més antiinflamatoris que a l'hora de confeccionar, cuinar, es poden considerar. Fes el que us deia, per acabar de convèncer una mica de, que això és així. Nosaltres tindríem que tenir a la dieta una relació òptima d'omega 3, omega 6, de 4 a 1. I en canvi, si feu anàlisis nutricionals, en trobem de 20 i de 25 a 1, és a dir, un predomini gran dels omega 6. Veiem aquest esquema, veiem com quan nosaltres ingerim grans quantitats d'omega 6 en el primer, esquema, arriba un moment, sí que són, van a produir prostaglandines favorables, antiinflamatòries, que ens venen molt bé per la regulació de la inflamació. Però si en abusem, aquesta via es veu saturada i aleshores aquests omega 6 es metabolitzen i cap a leucotrients i prostaglandines que, són proinflamatòries. No? En canvi, si nosaltres veiem la trajectòria dels omega 3, pràcticament tots van a les prostaglandines favorables antiinflamatòries. Aleshores, sí que la gent que potser és més gran o té doncs, més problemes articulars i de més, o més inflamatoris, doncs, pot ser interessant revisar què estic fent i si necessito un suplement o no d'aquests omega 3. En vitamines i minerals, aquí, curiosament, així com hi ha alguns llibres amb algunes recomanacions, que per l'esport ens queden molt justes en tots els sentits, perquè estan fets com per una mica la prescripció dels mínims perquè la humanitat s'alimenti bé i, mantingui el seu estat de salut, en vitamines i minerals no hi ha referències explícites, podeu trobar alguns articles sobre algun en concret, però no n'hi ha una taula que puguem mirar, ostres, doncs tinc que tenir tanta de fer i tal. I és més, depèn del treball que estiguis fent. Si jo estic fent una cosa amb doncs, un treball més intensitat i més amb, nivell metabòlic més elevat, potser les Bs seran molt importants perquè intervenen el metabolisme de hidrats de carboni i proteïnes. Si estic fent alguna cosa, jo què sé, de resistència adaptatiu però temporada, potser, i més volum, doncs, potser necessitaré més preocupar-me dels antioxidants perquè no estic adaptat i estic en una fase que venia de les vacances. És a dir, tindrem que anar mirant en cada cas què ens fa falta. Però sí que és que l'esportista té unes necessitats una mica augmentades de tota la part de, mines que puguin tenir una acció tant metabòlica com, antioxidant. Tema d'hidratació. Per mi penso que és dels més importants que, tenim que, treballar. No? Com us deia, no? L'aigua és tan vital per, mantenir l'estructura de les cèl·lules i, un bon estat d'hidratació com el que us comentava, transportar els nutrients al nostre organisme. No? Aleshores, què és interessant? Que els esportistes de resistència agafin una mica doncs, la, dinàmica de veure quina és la seva tassa de sudoració. És a dir, si ells es pesen sense roba, després de miccionar perquè l'aigua que pogués haver-hi a la bufeta de l'orina no la podem comptar com que ens està hidratant. Entrenen, poden veure normalment. L'únic que aquell entreno tindran que veure o calcular, pesen els bidons abans d'entrenar i després i veuen què han begut, quin pes han acumulat. I després es tornen a pesar després de, la micció. Aleshores, allà ells poden veure què han perdut. Si us sorprendreu, perquè la majoria us podeu trobar que a l'hivern, sobretot, poden perdre, doncs, no sé, 800 mil·lilitres i n'han begut 400. Això és així i segurament què ens passa? Que amb aquest tipus d'esportista, moltes vegades, entrena per circuit, portar el bidó és incomodíssim, potser no hi ha font intermitja, però aleshores ens queden dos aspectes a, compensar. Una, prehidratar-se una mica i l'hora abans de l'entreno, encara que miccionin alguna vegada més o així, però ja surten d'un bon nivell d'hidratació. I després, l'altre, compensar abans del proper entreno o en les hores immediates després de l'entreno a seguir bevent una mica per recuperar. Però és molt interessant que ells tinguin una mica d'informació de què està passant. No? clar, durant l'entreno, si entrena en pista, en piscina o amb la bici que puguin portar dos bidons, clar, el fantàstic seria que, depèn de les necessitats individuals, cada 15 o 30 minuts beguessin doncs, de 150 a 250 mil·lilitres i amb una temperatura lleugerament fresca, a l'hivern igual parlaríem de 15 graus, que potser serà la temperatura ambient que tenim, i a l'estiu podríem refrescar-los una mica buscant aquest buidat del gàstric una mica més ràpid. L'altre aspecte interessant respecte a la hidratació. Beguda energètica, sí o no? Aviam, quan fa molta calor, la beguda energètica, la que fiquem una mica de glucosa i una mica de minerals, doncs ens pot facilitar molt l'absorció d'aigua i realment, per exemple, en una competició, en una marató, amb tot el que sigui, qualsevol event esportiu de competició, fixeu-vos que ja l'organització sempre n'ofereix, perquè allà tenim un risc si bevem aigua sola, que ara comentarem, no? En el cas de que fos una cosa de molt llarga durada. Però el problema que primer ens trobem és quan anem a la botiga, hi ha unes presentacions magnífiques, boniques, moltes vegades recomanades per la imatge d'un esportista que és el top 10, però fixeu-vos amb aquesta diapositiva, jo us he posat, fixeu-vos, la beguda 4, tot això són composicions per mig litre. Però fixeu-vos que la beguda número 4 ens està portant 75 grams en mig litre d'hidrats de carboni. I, en canvi, té un sodi molt baixet. És a dir, que el millor seria doncs, indicada per un moment en què no hi hagués massa, no? Compromís de suor, perquè aquest sodi és discretet, però en canvi molta despesa energètica. En canvi, tindrem la beguda 2, que té un sodi de 518 mil·lígrams, que és bastant alt, que allà doncs, serien 50 mil·limols, que inclús potser seria una beguda no tan agradable a nivell de palatabilitat, però en canvi ens està aportant poquets hidrats de carboni. Aleshores, aquí, doncs, si estiguéssim fent alguna activitat que l'energia no fos important, però en canvi sí la hidratació, aleshores, amb el que us vull dir comentant aquestes quatre composicions, així agafades a l'atzar, després, bueno, m'entretinc, a la beguda 1 hi ha moltíssims nutrients que estan afegits, no? En canvi, és bastant, dintre de que hi ha coses que estan en una quantitat tan petita que potser, no sé si són arriben a ser efectives, però en canvi doncs hi ha un magnesi de 33 mil·lígrams, que si és un individu que té més propensió doncs, a fer contractures o rampes, doncs pot estar bé. I també tenim doncs, el sodi molt alt, inclús una mica de potassi, no? Per si és una cosa, doncs, un Ironman, que arribarà un moment que sí, que si no ho compenséssim podríem tenir més afectació de la deshidratació intracel·lular. Però veieu que és important llegir la lletra petita dels suplements i provar les sensacions que tenim. Perquè si jo necessito energia i m'agafo la 2, doncs potser, clar, quan jo faci el control dels avituallaments que necessito en carrera, tinc que comptar la beguda, també, a més dels gels que jo vaig intercalant. Aleshores, aquí la beguda em pot, potser resulta que m'interessa anar amb l'alta, perquè així prendré menys gels que no em senten tan bé. És a dir, tot això és un puzzle que hem de fer individualment, provar sempre amb entrenaments, mai el dia de la competició, i que hem de buscar la nostra recepta, no? Que és la que ens soluciona. Respecte al tipus de begudes, no? Isotòniques, hipotòniques, hipertòniques. A veure, la beguda més interessant per a aquest tipus d'esport són les begudes isotòniques, no? I l'objectiu és perquè tenen concentracions de sodi i potassi similars, no? Al líquid extracel·lular i llavors no promouen desplaçaments de compartiments, sinó que tu vas absorbint i ho vas incorporant amb la mesura de que et vas deshidratant. Quan prenem begudes hipotòniques, el cas, l'exemple de la beguda hipotònica seria l'aigua. Què passa? Si jo bec una solució que és més baixa en concentracions de sodi que l'aigua extracel·lular, a dintre de l'organisme el que passarà és que inclús quan l'absorbim ens hemodiluirà, no? I d'alguna forma el nostre cos tindrà la tendència, no?, a mantenir els 300 mil·limols en sang i el que farà és respondre amb un augment de la diuresi, induint una deshidratació encara més llarga. Això estic parlant de quan potser són entrenos de 2 hores, 3 hores. Si és un entreno de jo què sé, d'una horeta o de mitja hora o 45 minuts, és igual, i menys a l'hivern, no? Però el programa llarg, doncs veure aigua sola té un hàndicap, perquè si arribéssim a baixar el sodi en sang suficient, podríem tenir un ensurt i fer un edema pulmonar, inclús una, aquestes morts sobtades que fa tanta llàstima que després de tot el que sabem encara en veiem alguna. No? I la beguda hipertònica, aquí què passa? Que a banda de que ens retrasa una mica el buidat gàstric, seria més orientada a nutrir-nos. Quan l'activitat, per exemple, si fem un trekking de muntanya, que anem tranquils, que tal, aleshores potser sí que ens interessa ficar energia i begudes. Però tenim que tenir també una mica de criteri a l'hora de què escullo, no? què agafo. Moltes vegades ens podem trobar que en una competició hi hagi doncs, que la beguda de l'organització sigui doncs, una beguda relativament simple. No? No diré noms, però bueno, hi ha algunes begudes que són quasi com un refresc o així. Pensem que sempre podem prendre mà dels minerals en càpsules o tabletes, no? que podem potser beure la beguda del... o que s'oferta i si fa molta calor podem compensar-la pues, o inclús hi ha algunes que són comprimits efervescents que podem col·locar, o sigui que també hi ha molta opció dintre del mercat dels ajuts. Què fer durant l'exercici? Com maneguem això? Què he de prendre si vaig a fer una mitja o una marató? Els objectius que tenim amb els avituallaments ara parlarem de nutricionals en conjunt, són, primera, mantenir la glucèmia i retardar l'esgotament de la glucosa del nostre múscul i del nostre fetge. Tot el que entra ens està estalviant. No va a augmentar les reserves, però sí ens les estalvia. Després, en el cas de que sigui doncs, una competició de llarga durada i pensem que tenim que portar algo de proteïnes, hi ha competicions de 16 hores, jo què sé, una marató de sables, allà tenim que compensar el catabolisme proteic. I després, l'aport de minerals i la hidratació. Són els tres aspectes principals amb aquest tipus d'esdeveniments. Aleshores, els hidrats de carboni, com ens ho fem? De fet, a partir de 60 minuts ja tindríem que pensar sempre en que tenim que necessitat d'un avituallament. Ho podem fer com ens vagi millor. O sigui, nosaltres, normalment, amb esports de resistència, el que nosaltres necessitarem és entre 30 i 60 grams d'hidrats de carboni per hora d'exercici, depèn del ritme que portem, i això pues, es pot programar o un gram per quilo cada 2 hores o 0,25 cada 30 minuts, segons la persona pues, prefereixi pues, menjar més sovint, ingerir menys. Pensem que potser a 45-50 grams per hora vol dir un gel de 30 grams cada hora i mitja i després una beguda adient. O sigui que no estem parlant de tant, sinó de que ho hem de tenir cura. Avui en dia, segurament haureu llegit no?, que hi ha una proposta d'augmentar els hidrats de carboni per hora en rendiment. Ara, quan jo us presenti una mica els protagonistes dels hidrats, parlarem de com ho fem per augmentar-ho i si ens funciona i com a mi m'ha anat, que això ho compartirem. Després, pot ser que amb alguns events necessitem un aport de proteïnes que podem incloure, potser doncs, amb un Ironman a l'etapa de bicicleta, que és més confortable i que hi haurà canvis de ritme i alguna pujada, però potser és en circuit, ja ens haurem vist el recorregut, hi haurà algun tros que podrem potser agafar algun suplement amb proteïna, no? I inclús potser doncs, des d'un midó tipus una amilopectina amb alguns ramificats, o ja veuríem, no? Però llavors, clar, s'ha de preparar i s'ha de mirar. I després mantenir l'estat d'hidratació correcte. Això sí que és important. Quan acabem l'exercici, immediatament el recomanable és que la gent prengui una dieta líquida. Moltes vegades és un perill d'acabar una activitat i menjar alguna cosa sòlid perquè tenim tota la sang, no? En la part muscular, l'àrea mesentèrica està molt isquèmica i de vegades pues, la gent vomita o no li senta bé i és recomanable començar amb solucions d'hidrats de carboni i minerals i si doncs, hi ha hagut una càrrega muscular molt important perquè hi havia doncs, molta pendent o, per la, o jo sé, una activitat de carreres de muntanya o així, doncs, pots posar un suplement entre 6 o 20 grams de proteïna segons el que es necessiti. Si estem pensant en recuperar el glucogen, el que sí que és molt interessant és que en els 30 minuts, 40, l'hora després de l'exercici, fem un aport d'un o un gram i mig per quilo d'hidrats de carboni o bé podem agafar l'altra versió de dir prenc 50 grams amb la primera hora amb algun batut o algun tipus de beguda més hipertònica i 50 a l'altre. En els dos casos, aquesta finestra permet que la recuperació del glucogen sigui una mica més ràpida. Moltes vegades hi ha esportistes que competeixen i el dilluns fan un entreno sol i el dimarts ja estan entrenant. Això és el que passa en l'escenari del CAR. No? Si hi ha molt compromís muscular, allà podem augmentar una mica les proteïnes. A partir de l'hora i mitja a les dues hores ja es pot plantejar una dieta que l'ideal és que tingui una relació 3-1 de carbohidrat i proteïna i que sí que estaria bé. Jo ja sé, perquè jo he estat a finals de maratons recollint mostres de sang i d'orina i he vist que la gent se'n va fer el tiberi el millor quan acaba, però també després de vegades no es troben bé. No? Aquí hi ha el que hi ha, però segurament l'individu que és un 10 no ho fa. Pensem que després d'una buidada total de dipòsits tenim que el dia següent acostar-nos això, als 300 o al mig quilo d'hidrats, depèn del pes de la persona. Tot el que sigui la rehidratació amb caldos vegetals, amb sals minerals, fins que veiem que el color de l'orina està en aquell nivell, no? Per sota del pes, hi ha una orina més clara i hem baixat una mica l'osmolaritat, això són coses a cuidar. I ara volia comentar-vos una mica suplements. Suplements que jo, com abans comentàvem a la tertúlia d'abans d'entrar a la xerrada, tot el que pugui contestar i que sàpiga i pugui compartir, ho deixem per les preguntes i he triat el que realment penso que pot ser útil o contemplat amb esportistes de resistència. D'entrada, jo voldria dir que una dieta, si està així ben col·locada, ben equilibrada i tal, possiblement requereixi pocs suplements o relativament pot cobrir les necessitats. Però en situacions d'elit, probablement hi hagi moments de la temporada en què per l'entreno de força o per la recuperació de càrregues elevades o perquè es perd pes, o perquè no hi ha prou gana, o perquè l'absorció ens interessa que sigui molt més ràpida i ens és més vàlid donar un suplement, no?, de carbohidrat o proteïna prop de l'activitat que no esperar al sopar. Això és molt clar amb el tema de rendiment de força. No? Si jo entreno la força i acabo a les 6:30 i sopo a les 8 la pit de pollastre, la proteïna no té res a veure de l'efecte que em farà a nivell, no?, de resíntesis de proteïnes musculars, que si em prenc una proteïna a l'acabar garantint l'aminoàcid que és més interessant per recuperar el teixit muscular. No? I penso que sovint es requereixen alguns ajuts per buscar la nostra millor versió. No? De totes formes, també m'agradaria insistir en que el prescriptor dels suplements nutricionals tindria que tenir la mateixa rigorositat que quan pautem un medicament. No? La pauta ha de ser estricta, ha de quedar clar la dosi, l'horari d'administració, si és amb el menjar, sense menjar, a quina hora, i la durada del tractament. Moltes vegades et trobes esportistes que, jo prenc això des de quan? Des de fa, 4 mesos. I penses, què? I qui t'ho ha donat? I no t'ha posat al final, no? Quants dies? A quina hora? Això és important, que quan es prescriveixi, l'atleta se'n vagi amb les coses clares. Passem una mica a les consideracions dels hidrats de carboni com a ajut ergogènic. Fixeu-vos que aquí crido l'atenció perquè jo he dit ara hi ha una tendència, inclús hi ha publicacions per un fisiòleg de l'exercici molt conegut i que a més d'una persona d'un alt nivell, que és el Jack Endrup, per exemple, que segur que heu llegit coses, i que està promoguent l'entrenar a l'aparell digestiu per tolerar crematges a prop de 90 grams de carbohidrats per aquest tipus de d'events de llarga durada. Aleshores, què passa? La glucosa, si donem glucosa, té una limitació de metabolització de la glucosa, que serà 1,1 g per minut, o sigui, tindrem una capacitat de metabolitzar-la al voltant dels 60. Res exacte, però més o menys. Aleshores, el que plantegen és afegir un altre hidrat de carboni que tingui una metabolització diferent. La glucosa té una oxidació ràpida i el propi múscul pot utilitzar-la. La fructosa En canvi, té una oxidació més lenta i requereix un pas metabòlic a nivell hepàtic. Aleshores, què fan? Combinacions de la glucosa i de la fructosa. La fructosa, en alguns esportistes, no és tan ben tolerada com la glucosa. Però si us plantegeu pujar molt a l'aport d'hidrats perquè ho voleu provar, teniu que vigilar de quina associació feu dels monosacàrids. Una bona combinació podria ser pues, de 2-1 glucosa-fructosa, però també tenint en compte que heu de veure una mica com us sentiu i com l'atleta pues, ho tolera. L'altre és tot el ventall que hi ha de dir polisacàrids. Ostres, maltodextrines, bitargocan, com ho manego això? Doncs clar, si l'activitat és de molt llarga durada, la maltodextrina té ràpida absorció, una oxidada i són polímers de glucosa. Aleshores és més adient, no? Perquè d'alguna forma serà més durarà més, no? Són cadenes més llargues que no si faig una glucosa sola. No? Després, què ens trobem? Que en altres moments, per exemple, mira, els marxadors de 50 quilòmetres trobaven un gran confort prenent les amilopectines, que també tenen un índex glucèmic alt, però l'absorció és més prolongada. Llavors tenien com sensació de més estabilitat aquella glucosa, no tenien alt de baix, no? O sigui, estaven molt més estables a nivell de cognitiu i a nivell de sensacions de fatiga. I després també tenim la família doncs, dels superamidons, no? Que allí tindríem doncs, el glucan, que és una amilopectina, que aquí tindria un baix glucèmic i tindria una absorció més prolongada. Què passa? Que amb avenç d'aquests de super llarga durada, sovint és interessant barrejar o combinar alguna maltodextrina amb algun tipus d'amidó d'aquesta acció més prolongada. L'absorció és molt ràpida perquè són molècules molt grans i el buidat gàstric és ràpid, però després l'absorció és més permanent. Aleshores, molts cops el que es fa és associar diferents tipus d'hidrats de carboni. Però veieu que és un món i que, bueno, que es pot treballar i que es pot buscar el confort de cada un, que no allò de dir, ui, he tingut un baixón al quilòmetre tal, doncs potser resulta que amb un Vitargo vas de meravella, però ho has de provar. Això és el tema també. Després, també una altra cosa que, parlant de suplementació i així, tindríem que tenir consideració de dir per què justifiquem un augment de l'aport de proteïnes per mantenir el múscul o per augmentar-lo, no? Avui en dia hi ha una publicació enorme i sobretot amb l'esportista de resistència. L'esportista de resistència, la proteïna, li significa un doble ús, no? Per una banda, com a combustible, com a extracte energètic, perquè té una convocatòria dels aminoàcids ramificats que lliurà un consum, i per l'altra també per l'acció específica que realitza, perquè qualsevol esportista que fa que competeix, doncs hi haurà dies que farà platxadura, que farà pujades, que farà una força específica, a banda de possiblement algun circuit de manteniment de gimnàs, perquè l'amplitud de passa dependrà de lo que impulsi i lo que impulsa dependrà de la musculatura, no? És a dir, que encara que no sigui la primera intenció del seu entrenament, sí que necessita mantenir aquesta musculatura. Aleshores, el que s'ha vist és que, a més que augmentem una mica la concentració d'aminoàcids a nivell extracel·lular, ja s'estimula la síntesi de proteïnes musculars, no? I després, quan nosaltres hem fet un entreno molt costós a nivell muscular, perquè hi havia més desnivell o perquè hi havia més requeriment de força, el fet de donar proteïnes al final de l'exercici pues, repara amb més velocitat aquesta lesió, no?, de catabolisme proteic muscular. També s'ha vist que les proteïnes tenen un efecte hiperinsulinèmic i que faciliten inclús la recuperació del glucogen. En comptes de donar carbohidrats sols, associem alguna mica de proteïna perquè tinguin més efectes sobre la recuperació de la glucosa al múscul. No? Inclús, fins i tot, heu sentit alguna vegada que hi ha alguns aminoàcids que es donen sols que es diuen doncs amb una mica de suc, amb una mica de carbohidrat. No? I és per buscar aquesta relació carbohidrat-proteïna que pot millorar el funcionament dels dos substractes. No? Després, una cosa que també es segueix parlant molt, més que es troben documents científics molt concloents, és la utilització dels ramificats durant l'exercici. Aquí jo em quedaria amb la leucina, que és el ramificat que s'ha estudiat més darrerament i s'ha vist que és l'aminoàcid implicat en que hi hagi un estímul de la síntesi de proteïnes musculars. Inclús amb gent gran i amb gent sedentària, sobretot amb gent que té sarcopènia, s'ha vist, no?, que aports i vol de proteïnes amb suficient leucina doncs poden ser ja per ser un estímul de la síntesi de proteïnes musculars. Aquest és una mica l'escenari que tenim a nivell de coneixements. I llavors ara anem a passar-ho al plat, no? En quin moment he de les proteïnes, quina quantitat i quina proporció? Aquí jo diria, no? Si jo faig 30 quilòmetres a la setmana o 20 i només vull mantenir-me en forma i no tinc cap objectiu de rendiment, doncs jo no prendria proteïnes. El que faria és assegurar-me que l'esmorzar n'hi trobo, que el dinar n'hi trobo i que el sopar n'hi trobo, que tingui una bona distribució al llarg del dia, no? Que no deixi abandonat el meu múscul i que doncs, després de la sessió doncs, potser tingui una petita, un petit tentempeu que sigui, doncs, que pot ser hasta un iogurt doble de proteïna amb un plàtan, no té per què ser un suplement, però buscar d'oferir-ho. Si jo vaig a fer un entreno molt llarg i vaig a córrer doncs, una hora i mitja i penso que doncs, jo he tingut una participació tant metabòlica com a nivell de força d'aquella musculatura, jo puc plantejar-me de dir un recuperador que m'aporti els hidrats de carboni, però també que la proteïna m'ajudi. Quan potser he fet un entreno de força específica, que he agafat doncs, molt desnivell, molta força aplicada, hem treballat pujades allà, doncs, tinc que apropar-me a una quantitat de proteïnes més alta. Aleshores, potser triaré una relació d'hidrats de carboni 2-1 o 1-1, per exemple. Això de vegades també pot ser interessant amb gent que no es vol engreixar perquè no vol tant hidrat, però en canvi necessita recuperar-se d'aquell entreno i resulta que li pot venir bé no tenir que anar amb aquests recuperadors que són tan sucre. Aquí també tenim, perquè de vegades dius, bueno, és que pensats perquè són 70 i 6 de proteïna. Clar, si menjo menys em quedo sense proteïna. De vegades, doncs, bueno, mireu la lletra petita perquè hi ha suplements de tot tipus i n'hi ha. I en tots casos el que hem de fixar-nos és una mica amb la qualitat. I la qualitat la veiem per la proporció d'aquests aminoàcids ramificats i sobretot per la leucina. Un bon recuperador ens ha d'apropar que per la dosi que prenem ens apropi als 3 grams de leucina perquè tingui un efecte una mica doncs, impulsor de la recuperació a nivell metabòlic. No? I ara volia comentar-vos també uns suplements proteics, no? Aquí la creatina la cito perquè és una ajuda ergogènica i jo penso que si funciona, si voleu saber el meu parer, sobretot ens ajuda a recuperar-nos d'esforços breus i repetits, que és un aspecte que seria considerable en molts pocs entrenos dels esportistes de resistència perquè sí que fan esport, o sigui, podem fer sèries de 2.000 superintenses però no seran breus, no? D'alguna forma. Però sí que ho he citat aquí perquè està molt difós la ingesta d'aquest suplement en molts esports i l'interès que pot tenir per esports de resistència és que ens ajudaria al transport d'energia des de les mitocòndries al citoplasma per ser utilitzat a la contracció muscular. És a dir, que sí que hi ha un efecte millor de reducció de la fatiga, sobretot quan es treballessin en treballs de potència aeròbica i podria tenir la seva utilitat. També d'aquest suplement o d'aquest aminoàcid, el que interessa és saber que nosaltres tenim capacitat de produir-lo endogenament, encara que hi hagi algú que tingui, per exemple, imagineu-vos un vegetarià, la font de creatina serà la proteïna, sobretot. Però el vegetarià, com que la pot sintetitzar de forma endògena a partir de l'arginina, la glicina i la metionina, doncs, possiblement una bona combinació de les vegetals i els fruits secs i l'arginina, les nous per excel·lència, que són una bona font, doncs, podrien doncs, equilibrar-ho, no? També és un aminoàcid que amb l'edat s'ha vist que les reserves poden disminuir i bueno, pot ser que en algun moment pugui ser interessant contemplar-ho. Però volia comentar aquest aspecte perquè moltes vegades pues, és veritat que va sortir al mercat dels suplements pensant de que, com que sí que és veritat que augmenta les reserves dels fosfàgens, pues, la gent tindria més reserves i faria les marques dels sprints millor. Aleshores, què es va veure? Que no només era important tenir el pool de reserva de fosfocreatina alt, sinó que hi ha una implicació d'adaptació i d'enzims que fan el pas. I llavors, per això, en aquest aspecte no s'ha complert, però sí s'ha complert en l'aspecte de que si tenim un velocista i amb els entrenos de potència làctica o capacitat anaeròbica, allà sí que probablement li millorin la disponibilitat d'aquesta energia. També la trobareu amb alguns recuperadors, que llavors posen unes dosis molt petites, de gram i mig o així, que podrien ajudar una mica a recuperar aquesta energia. En qualsevol cas, un fundista o una persona d'esport de resistència, jo mai faria carregada, sempre plantejaria una suplementació discreta, entre 3 a 5 grams, mantingut en el mesocicle que pugui tenir doncs, més predisposició a la fatiga. L'arginina la comento perquè d'alguna forma també no, estaria involucrada a la síntesi de creatina, per això de vegades se la relaciona amb l'augment de força, de massa muscular i tal, però fonamentalment amb aquests esports de vegades l'interès és que té un efecte a banda d'antioxidant, però és un precursor de l'òxid nítric i pot millorar, doncs, és un vasodilatador d'alguna forma. Pot millorar potser l'aport i el flux en els teixits. No? I aquest és un dels motius de que doncs, pugui doncs, estar indicada en algun moment també relacionat doncs, a grans exigències i en la fatiga. La carnitina ha estat molt estudiat. La carnitina, jo recordo que fa molts anys estava inclús, entrava per la salut social i la donaven a aquelles persones que presentaven una dislipèmia lleu. I aleshores, com el que facilita no, és el transport de les circulacions de la mitocòndria, veien que era gent que amb aquest suplement podia millorar una mica. Aleshores, què es va pensar amb esport? Ostres, si ens ajuda a utilitzar millor els àcids graciosos, ens en retardarà l'acúmul de lactat i ens retrasarà el llindar i tot anirà perfecte. I, a més, a sobres ens disminuirà el greix corporal perquè ens facilitarà la utilització del greix. Això no és exactament així perquè no hi ha dèficits de carnitina en gent sana i jove, però sí que darrerament s'han començat a publicar estudis, aquí us he citat alguns, els que més m'han agradat, però sembla ser que se li atribueixen també alguns efectes sobre la recuperació. És a dir, aquí he llistat els que m'han semblat més relevants, però sí que podria intervenir en millorar la recuperació muscular. La meva experiència, alguns autistes, sobretot de llargues distàncies, poden trobar una millora a la recuperació. Això sí, en cap cas, nosaltres vam fer un estudi fa molt temps, molt important amb molta gent i no vam trobar cap efecte amb aquella mostra, encara que els estudis en fisiologia de l'exercici, com que les mostres són molt petites, moltes vegades són molt costosos, no? I veieu que de tant en tant surt un positiu i algun negatiu, però no és una recerca fàcil, no tenim grans poblacions. Nutrients aliats al desenvolupament de força. Aquí sí que penso que és interessant. La vitamina D, pensem que la vitamina D hem de pensar immunitat, força. Això sí que és molt interessant. En l'any 2010 es van publicar alguns treballs que s'atribuïen a la vitamina D un efecte genòmic i no genòmic per la seva acció a nivell de receptors de la fibra muscular i del nucli que eren importants i tenien un efecte directe amb el desenvolupament de força. De fet, ja amb algunes miopaties s'havia vist no, una disminució d'aquesta vitamina D. I després les proteïnes donant un protagonisme prioritari 100% a la leucina. I després també ens interessa doncs, garantir aquest calci, que d'alguna forma també està implicat en tot el metabolisme muscular, no? I que tindríem que tenir una bona distribució a la dieta. No? Nutrients que tenim que garantir per rendir amb els esports de resistència. Els àcids graciosos essencials, penso que són importants. En moments de qualitat, les vitamines D, E i els del grup B. I en quant a minerals, els nostres punts febles serien amb resistència al calci i al ferro. El calci l'hem de garantir, sí, sobre 800-1.500 mil·lígrams diaris. Per què? Perquè ens interessa molt mantenir un contingut mineral ossi ferm que ens una mica doncs, no ens posi en la fragilitat de patir una fractura d'estrès. Això és important i sobretot amb les noies, a lo millor corredores, que moltes vegades doncs, tenen amenorrees perquè per la càrrega d'entrenament doncs, es desequilibra la regulació hormonal, aleshores es queden sense estrògens, els estrògens ajudaven a fixar el calci al ferro, aleshores per lo menys garantir el calci i la vitamina D esdevé molt interessant. El ferro, clar, ens afecta molt tenir una manca de ferro. Per què? Perquè és un component, no, de l'hemoglobina i el transport d'oxigen que tinguem al nostre organisme dependrà, no, de la capacitat de transport de la nostra sèrie vermella. Aleshores, sí que és un mineral que s'ha de monitoritzar periòdicament amb la gent que competeixi, 2-3 cops a l'any, depèn de del perfil, perquè hi ha gent que no té mai problemes, hi ha gent que en té sempre, però sí que no són nutrients que tinguem que suplementar la tuntun, ni la vitamina D ni el ferro, i fins i tot més perquè els podem avaluar. Jo puc mirar el 25-OHD3 i mirar si estic baixa, me la prenc, si no, no cal, em poso el sol. I amb el ferro igual, no? És important que amb aquests esportistes mirem la ferritina com paràmetre hematològic que ens informa sobre les reserves, la siderèmia i la transferrina, perquè potser pot ser que tingui baixa ingesta, però potser pot ser que tingui un problema de reserves. Aleshores, ens permet identificar el problema i pues, plantejar pues, la solució més interessant per cada cas en particular. El magnesi, moltes vegades són esports que tenen pues, tendència pues, a estressar el múscul en la línia de donar pues, a lo millor rampes o produir contractures o tal. A l'esportista que pateix d'aquestes molèsties, pues, garantir el magnesi, tant a lo millor des de la beguda com el magnesi a lo millor el dia que ha fet més sèries o que ha sumès a més estrès la seva musculatura, també pot ser una cosa important a considerar. I el zinc, com partícip dintre del metabolisme oxidatiu, donat que la cobertura del zinc de la dieta no és molt, molt important, és un nutrient que està en molts llocs, però en quantitats petites, doncs, també es tindria que considerar. Radicals lliures. Què ens passa? Quan nosaltres entrenem, què succeeix? Estem amb el metabolisme a tope, és a dir, la cadena respiratòria mitocondrial no para. Es produeixen moltes reaccions enzimàtiques. S'activen els leucòcits perquè hi ha, no? O sigui, hi ha uns canvis inclús en la sèrie blanca. Hi ha fenòmens d'isquèmia i reperfusió, no? Perquè ara doncs, isquèmia la part mesentèrica per anar al múscul, ara és aquest múscul a l'alta i després les catecolamines, que són la reguladora del sistema nerviós perifèric, també no para. Amb aquest tipus de situació es produeixen radicals lliures, no? Aquí tenim doncs, bueno, l'anion superòxid, el peròxid d'hidrogen, el radical hidroxil. Què succeeix? Què ha de preocupar? Aquests radicals lliures van a una diana i a fer mal a les membranes cel·lulars, als nuclis, llavors donen alteracions doncs, en les mutacions de les cèl·lules o a les proteïnes que desnaturalitzen. Aleshores, nosaltres, clar, imagineu-vos si viure fa estrès oxidatiu, que tenim uns sistemes endògens molt potents i la nostra dieta, que són el que nosaltres disposem per neutralitzar aquesta situació. Si hi ha una planificació bona de l'entreno, i aquí torno a defendre el preparador físic i l'entrenador, què passa? Tu no comences la temporada mort, sinó que tens uns entrenos paulatins, quan has competit hi ha unes baixades, hi ha uns descansos. Aleshores, tu actives els teus sistemes endògens, el glutatió, la superòxido dismutasa, la catalasa, i el que fas és compensar. Quan potser hi ha, o en competició, que pugui haver-hi una, bueno, allò que diguis, vas ja per totes i m'he matat, o, per exemple, gent que potser està malalta i no es fa el reentrenament com qui cal o lesionada, pot haver-hi moments en què no hi hagi aquesta inflamació. I aleshores, quan l'esportista pot tenir problemes perquè hi ha inflamació i destrucció cel·lular, no? Aleshores, aquí jo he anat a alguns aliments que tenen una capacitat d'antioxidant molt, molt interessant. L'important és que es combinin perquè, clar, si prenem una vitamina E és liposoluble i estarà amb el teixit greixós. Si prenem la C estarà més difosa per altres teixits. Si prenc el licopeno doncs anirà sobretot a lo millor doncs a teixit prostàtic i fonamentalment el Q10 anirà al múscul. O sigui, tots van tenint una localització més o menys específica i l'interessant és combinar diversos antioxidants. Però sí que, sense preocupar-nos massa, si donem una volta a tots aquests aliments i els fem rodar a la nostra cistella de la compra, doncs ens farem un bé a nivell de compensar aquest estrès oxidatiu. I després, l'altre efecte que creia important també és quina consideració podem tenir cap a les nostres articulacions, al nostre múscul i als nostres tendons. Fixem-se que respecte al col·làgen i al hialurònic, avui en dia amb la dieta que tenim no prenem massa fonts de col·làgen perquè no prenem ja ni cap víscera ni peus de porc que potser en prenem dos cops a l'any, o sigui la pell del peix no es menja, o sigui avui en dia la nostra alimentació ha canviat bastant. Aquells putxeros que es feien abans, potser que hi havia més gelatines, avui en dia n'hi ha poques. Aleshores, aquí jo el que he intentat és recollir una mica aquells aliments que si mengem que contribueixen d'alguna forma a la producció de col·làgen i de hialurònic, però d'alguna forma els hem de garantir per aprofitar el poc que en mengem. No? Els suplements de col·làgen i hialurònic són molècules bastant grans. L'absorció està molt discutida, però els aminoàcids que els composen, la prolina, la hidroxiprolina, probablement doncs, aquests sí que els absorbim i sí que doncs, poden ser una opció de compensar. No? I després, a nivell del dany muscular, el que pot ser interessant com a suplementació amb gent que potser té càrregues importants o és més gran d'edat, veterans, és el coenzima Q10. No? És una quinona que participa en el metabolisme celular a nivell muscular i és un potent antioxidant. Aleshores, amb gent que està potser una mica fatigada, o sigui, tot això són suplements que no hem de mantenir fixes tot l'any, sinó que hem de doncs, anar col·locant en la nostra agenda, perquè penseu que jo he citat coses que són liposolubles que amagarem i que ens donaran doncs, la possibilitat de viure de renta un temps i altres que són hidrosolubles que tindrem que mantenir una pauta determinada, no? Després tindrem tot el que és bueno, el magnesi també una mica per prevenir totes les rampes i demés i el condroitin sulfato i el sulfotoglucosamina, que aquests són elements no?, que constitueixen doncs, les matrius dels cartílags i que doncs, es poden considerar en alguns casos. No? No podia acabar sense parlar de cafeïna. Cafeïna en pren quasi tothom i llavors hem de tenir clar com la metabolitzem i en què ens pot ajudar. Pensem que la cafeïna què fa? Augmentar les catecolamines no? i augmentar la tensió arterial, la freqüència cardíaca, més la freqüència cardíaca. També pot ajudar a mobilitzar els acidosos i augmentar la seva disponibilitat. I també ens pot doncs, estimular aquesta contracció muscular ràpida, no i tant. Aleshores, està claríssim que millora la concentració cognitiva i disminueix el temps de reacció, que en aquest cas no ens preocupa tant, però sí la concentració, no? I redueix la percepció de fatiga. Que la fatiga es produeix igual, però la percepció de fatiga ens la pot anul·lar relativament, no? Ens ho pot fer més fàcil. Riscos que tenim. Primera, que quina dosi prenem de cafeïna? I això jo penso que és bastant clau. No? Es va posar de moda prendre doncs, uns suplements de cafeïna molt elevats que, pensant que l'esport de resistència ja és arritmogènic, ja té una tendència doncs, a promoure la dilatació de les cavitats dretes del cor i de més, no ens interessa promoure encara més amb la cafeïna aquesta tendència a les arrítmies. No? Altres vegades pot ser que si ens prenem la cafeïna i tenim una carrera a les 7 de la tarda, no descansem i potser estem competint amb alguna cosa que sigui doncs, en intervencions repetitives. No? Tot això ho hem de tenir en compte. Com responem? nerviosisme i ansietat, si ens deixa dormir o no, si ens dona tremolors o no, si pensem que la cafeïna, quan en prenem molta, ens augmenta la diuresi i tindríem una tendència a deshidratar-nos una mica més gran. I després que, clar, hi ha un estímul d'addicció que moltes vegades necessitem més quantitat de cafeïna. Aleshores, en conclusió, els efectes de la cafeïna a nivell d'estímul i cognitiu i d'estar una mica més revifats els tenim als 30 minuts. Tenim una màxima concentració plasmàtica als 60 i pot mantenir-se fins a 3-4 hores. Aleshores, què passa? Que molts cops el problema que hi ha és que amb esdeveniments llargs la gent pren poca cafeïna, potser 60-50 que va amb els gels, però en pren molts. I al final què anem? A final de carrera, amb nivells acumulats de potser de 300. No? Això és el que tenim que tenir cura. És molt millor establir potser dos bolos de 100 i anar amb aquests dos i tenint en compte que pues, la metabolització és llarga. Amb esforç de resistència, jo mai faria un bolus de prendre un dorbitant de 300 mil·lígrams, perquè ni ens cal i, a més, possiblement tindrem una referència sobre el pols que portem i tal, que ens destrotarà una mica la referència, no? Igual que quan estem deshidratats, que també veiem que anem més als de pols. I després, l'últim comentari és que quan algú es plantegi de consumir la cafeïna per millorar la metabolització dels àcids grassosos, que jo penso que es millora entrenant, no amb la cafeïna, aleshores sí que es tindria que prendre 3 hores abans, no abans de sortir, i les dosis serien més altes. Aleshores, jo penso que això es treballa entrenant. Però sí que pot ser interessant doncs, prendre suplements de cafeïna, però amb una mica de cap i veient una mica els efectes positius que ens poden donar. Després, aquí, ara sí que hi acabo, comentar una mica sobre la immunitat. No? Pensem que l'esportista que entrena cada dia, si sobretot potser està entrenant amb alta intensitat i també hi ha moltes vegades entrenos a la tarda, amb fred, hi ha una agressió també a les mucoses respiratòries, sí que s'ha vist que hi ha la immunoglobulina secretòria que ens protegeix les mucoses respiratòries altes, es pot veure afectada. I després el que sí succeeix és que després de les sessions amb els requeriments hi ha una limfopènia post-exercici, hi ha una davallada d'aquests linfòcits. Aleshores, tenim com una finestra, una predisposició a que doncs, la immunitat sigui més fràgil. Si una persona s'exposa a aquesta situació moltes vegades a la setmana, doncs pot ser que tingui més fragilitat en alguns casos. No? També sabeu que la immunitat és molt, molt individual. Aleshores, això, aquest aspecte que és l'entrenament rutinari s'afegeix doncs, que potser tindrem doncs, una natació de llarga distància que està en un llac i el llac no té les condicions. Aleshores, allà potser resulta que sí que ens pot ser interessant plantejar-nos a prendre doncs, algun potenciador del sistema immune com és un probiòtic o perquè tindrem que entrenar en unes condicions més adverses a nivell digestiu o tenim que agafar un vol de 12 hores perquè anem a Austràlia a competir o anem al Japó i aleshores pot ser interessant doncs, la setmana abans doncs, treballar amb una equinàcia purpúria que ens pot millorar l'activitat dels linfòcits T o resulta que estem amb una carga molt alta d'allò que jo deia, no? La carga subaguda d'estrès, no? D'entrenament i doncs, la glutamina em pot afavorir aquesta immunitat, no? I la puc prendre com a recuperador i com a potenciador del sistema immune. I després, ara, també, amb l'aparició de la Covid, com a efecte residual, amb alguns esportistes que han patit la malaltia, encara que de forma lleu, de vegades es troben amb un desconfort a nivell ventilatori quan treballen sèries importants, elaboren associacions de vitamina D, N-acetilcisteïna, quercetina, lipoic i zinc, han anat apareguent una mica com a productes una mica potenciadors d'aquesta immunitat. No? Aquí us he posat algun més que, bueno, que es maneguen al món de l'esport però que no em semblen tampoc prioritaris. No? Bueno, la realitat en el rendiment és que a més de l'entrenament, que és el principal, i l'esforç del protagonista, Hi ha doncs, una sèrie de ciències de l'esport, avui n'hem tractat una, però la biomecànica n'és una altra, la psicologia n'és una altra i tots els fisioterapeutes i els metges de la part assistencial també fan la seva i potser la visió multidisciplinar amb la gent que vulgui millorar és una concepció que és molt saludable i recomanable per tenir bons èxits i objectius complets amb el rendiment esportiu. I amb això doncs, acabo.
Bé, moltes gràcies, Victòria, per la conferència. Ara, a continuació, si voleu escriure les vostres preguntes per al xat, doncs les anirem traslladant a la Victòria. Aprofiteu que és en luxe. Començo per una pregunta que ja hi ha aquí al xat, Victòria, que ha plantejat la Raquel, que deia, si una dieta vegana és compatible amb el rendiment en esports de resistència?
Mira, jo penso que sí. Totes les, bueno, tant les dietes veganes com les vegetarianes, clar, m'agradaria molt més vegetarià, el que passa és que sí que es requereixen suplements. O sigui, jo, esportistes vegetarians en tenim pocs, vegans cap, ara mateix al cap, però no ho veig impossible en absolut, però sí que aleshores, clar, ara avui en dia hi ha excel·lents suplements que barregen, no?, la proteïna de pèsol, la de l'arròs integral, el cànyamo, la chia, vull dir, i tenen una leucina, de vegades és afegida, de vegades és natural, depèn, quasi sempre l'han d'afegir, però vull dir, ara avui en dia hi ha, clar, allà tindràs que les vitamines del grup B, el ferro, i tindràs que fer la suplementació adient. L'esport de resistència, si tu et cuides, requereix més cura i portar una dieta molt cuidada, no? Però bueno, tens fonts proteiques també de bona qualitat, però sí, justament el de resistència probablement sigui el que seria més portable amb el veganisme, no?
Perfecte. Pere, si vols, planteja-la tu mateix.
Ja, moltes gràcies, Victòria, per la conferència. Res, un dubte, una pregunta. No sé quina opinió tens de la dieta cetogènica en esportistes de resistència.
A veure, jo sempre he pensat que les dietes cetogèniques són per sortir del pas quan potser necessites pues, fer un canvi de pes o vols fer una estratègia determinada per un moment concret. No és una dieta saludable per mantenir-la. Estàs carregant molt el fetge i d'alguna forma li estàs donant molta feina, no? Llavors són dietes que no dic que en un moment determinat algú li faci falta, però jo intento no treballar-ho. Jo, amb els esportistes nostres, la veritat és que fem un gran esforç en canviar els hàbits, en que tenir la idea del seu plat, de les seves quantitats, perquè al final la ració la marca la bàscula i el pes té que ser un element que no ens té que obsessionar res, però que s'ha d'introduir setmanalment. Jo amb les noies, ara que totes els recomano que tinguin la seva app per control del cicle menstrual, que els permet conèixer superbé, també s'hauria d'introduir un pes setmanal. El pes és tan dolent si el baixes com si el puges. I moltes vegades, de vegades les fan per estimular la metabolització després, quan es retorna a la normalitat, com a estratègia. Però com a estratègia, crec que pel cost de salut que té, jo no ho potencio. Ara, clar, ho he fet amb algú que m'ho ha demanat o que ho vol fer, però jo no és la meva recomanació.
Vale. En Jordi Izquierdo ens pregunta també pel xat quina aportació d'hidrats de carboni, a part d'isotònic, seria dient per un Ironman? Barretes, gels?
Bueno, aquí jo crec que cada un ha de fer la seva proposta. Normalment, quasi tots acaben preferint beure, però la fase de bicicleta, jo he treballat amb alguns bons que enyoraven el sandwich de Nutella o d'alguna petita porció d'aliment perquè quedaven molt embafats. Aleshores, s'ha de mirar perquè, per exemple, en carrera hi ha gent que a carrera quasi sempre serà la beguda i el gel perquè és més pràctic. Però, per exemple, en bicicleta tu tens gumis, tens batuts, Barretes també, si hi ha barretes s'has de mirar, no? Que no tinguin la cobertura de xocolata, que no quedi fosa, que no hi hagi residu. Per exemple, amb aquestes competicions llargues també has de mirar barretes que no quedin a les dents per d'algunes de fruits secs. Després, si és algo amb temperatura freda, que no es congeli, no, que no quedin dures, o sigui, ja... Però aquí jo crec que el que hem de fer és el càlcul de necessitats per hora i després que el propi esportista esculli el que millor li va i el que millor li senta. Amb els gels, per exemple, hi ha alguns que senten molt bé i hi ha gent que no li senten gens bé. I moltes vegades també han de prendre'ls amb un glob d'aigua després, si poden, perquè no els hi quedi tant sucre i tant producte en la mucosa. Però penso que està permès tot, el que més agradi, i l'important és complir les necessitats, cobrir-les.
Perfecte. Bé, si teniu més preguntes, podeu anar escrivint al xat. Mentrestant, et faig jo una pregunta, Victòria. En etapes de formació, quan els esportistes encara això estan formant i aprenent què significa això d'entrenar, quins consells podem començar a introduir perquè aprenguin aquests hàbits que ens estaves comentant? De quina manera ho podem començar a introduir?
Bueno, a veure, una cosa molt senzilla és que de vegades l'entrenador, el preparador físic, el entrenador personal, que t'escriguin la dieta del dia. Només amb això ja pots veure si, primera, el contingut dels àpats principals, si està aquest equilibri, o sigui, el tenir cura del carbohidrat. Si jo me'n recordo que tinc que menjar, no sé, 3-4 fruites a les 8 de la nit, no me les menjaré. Però si jo començo introduint, no?, pues un kibil de matí, o potser amb els cereals, pues un plat, o sigui, jo tinc que anar esglaonant. Si no m'agraden els vegetals, no menjaré un plat, però sí puc posar potser com a guarnició una petita quantitat, no? Aleshores, és anar primera a buscar l'equilibri. L'altra, veure que després dels entrenos més costosos hi hagi pues, la recuperació, no? Si jo, pues, potser acabo d'entrenar a les 8, arribo a casa i sopo, pues, genial, però si acabo d'entrenar i estic derruït a les 6 de la tarda, jo tindria que buscar què breno, no? I després, el més important també, que comencin a treballar la hidratació durant l'exercici, que és una cosa que no sempre és confortable. Són esports que moltes vegades en competició tenen problemes digestius, i perquè n'hi ha un munt, no? Hi ha gent que té doncs, carupta, hi ha gent que té defecació urgent, hi ha gent que té flat, o sigui, la convivència entre provar la suplementació amb entrenos, això serien les coses més importants. Però d'entrada buscar l'equilibri i l'aport en relació a l'exercici. Sí, podria ser el més important. I anar introduint la més gran varietat d'aliments que es puguin, no?
Fantàstic. Bé, l'Abril també ens fa una pregunta, però no està relacionada amb la conferència. Potser, Abril, el millor serà que li enviïs un correu a la Victòria. Bé, ens pregunta si hi ha l'opció d'entrar com a investigadora al Departament de Fisiologia i Nutrició del CAR i com s'hauria de fer. Però no sé si potser el millor serà que t'envia un correu.
Sí, jo crec que m'envia un correu.
Alguna altra pregunta?
Jo puc fer-ne una, i aquí soc.
I tant.
Abans has parlat dels aminoàcids,
sí.
Dels ramificats, i va haver una època que hi havia com una certa discussió en la proporció, si havien de ser 4-1-1, 2-1-1, 8-1-1, la relació de leucina, isoleucina i valina. I no sé quina opinió en tens tu.
Bueno, ara el que es manega és que per catalogar un producte de qualitat, la relació seria 2-1-1 en predomini de la leucina. Però el que va a missa és que tu facis bolos de 3 grams de leucina. Després també s'ha utilitzat molt l'HMB, no? Que és el metabolit de la leucina, que això moltes vegades gent que potser per l'estructura del dia o no volen guanyar pes, que llavors si no ja treus un batut, pots associar-lo als àpats principals, que d'alguna forma doncs, ja hi ha l'aport de la proteïna, no? Però jo crec que ara tot està més enfocat en la quantitat de leucina que no en la relació amb els altres dos, per el que anem veient i per el que el que s'està oferint al mercat, eh? Perquè, claro, això, la indústria de nutracèutics és que vola, o sigui, surt un paper i l'endemà ja tens el suplement, no t'ho pots imaginar, o sigui, estan hiperactius.
Això i a vegades la qualitat...
Això també. Clar, això és una altra. Què compro? Hi ha algunes patents d'alguns, bueno, amb els omegas, amb la cúrcuma, o sigui, hi ha algunes, clar, tens que estar una mica informat de que et vinguin a veure, t'ho expliquin i tal, però hi ha algunes patents de qualitat i jo potser un consell que donaria és que tenim molt bones marques espanyoles i catalanes, sobretot, vàries, i que es produeixen aquí. Tothom compra més o menys als mateixos llocs, però tenen químics que fan l'anàlisi de les partides que arriben. O sigui que comprar la marca desconeguda i, sobretot, aquella marca barata que dius, mira, aquesta americana doncs té una, jo què sé, una ginina que val la meitat que l'altra. És que t'ha posat segurament carbohidrats. Mm. I després l'altra és que pensem que Europa és una mica més rigorosa, però als Estats Units, de fet, han de complir a més el 80% del que tenen etiquetat. Aleshores, allà hi ha una mica... Jo, el meu tarannà és que treballo doncs, amb 7 o 8 marques, però totes són molt, o molt properes o que tenen... O sigui, demaneu les fitxes tècniques, que veieu que està la cosa... De seguida es veu, perquè si no, no ho tenen ja, no? I llavors, doncs, bueno, ahí sí que s'ha de ser una mica tradicional.
Gràcies.
La Cristina Rotllant pregunta: alguna suplementació concreta en dones en esports de resistència que no tenen amenorrea? I que moltes gràcies per la xerrada.
Pues mira, Cristina, amb les dones el que penso que és molt important és que es vagin fent controls d'analítics, sobretot de la sèrie vermella. Moltes atletes no tenen amenorrea. El que s'han de fixar és una mica... Pues, cada quant tenen el cicle, és a dir, que no tinguin en comptes de 12 a 14 a l'any, mirar una mica la ferritina i d'alguna forma fer-ne un seguiment. Perquè tu pots tenir, o sigui, clar, la menorrea d'alguna forma t'està posant més fràgil o més vulnerable cap a perdre contingut mineralossi. Però, en canvi, el menstruar regularment, a més del ferro que perds per la suor, per el microtrauma repetit, per el trànsit intestinal una mica més accelerat, et pot fer més fràgil en aquesta línia. Però jo amb les noies et diria que la proteïna ens costa molt més muscular i es perd la musculatura abans, garantir-la, cuidar la sèrie vermella i la vitamina D en el cas de que estigués baixa. Si no, pues tenir amb la part nutricional... aquests aliments que he posat amb... nostres aliados per a la força i per a rendir, aquests, amb la dona, penso que encara són més importants. No sé si he contestat exactament el que preguntaves, però bueno, sembla que... Si no, et deixo tornar-me a preguntar.
Vale. Cristina, tu mateixa, diu que sí. Vale. En Carles ens pregunta... no sé si es pot dir això, però amb quines marques de nutrició esportiva amb les que treballes et recomanaries?
A veure, no, crec que no es pot dir, perquè, bueno, sí que es pot dir, però crec que no és ètic de fer propaganda, perquè, a més, jo no rebo cap compensació a canvi de ningú, em vull sentir lliure, per això mai m'he casat amb cap marca, però jo, sobretot, el que recomanaria és això. Si són marques que tu entres a la web, tens informació, tens detallat, no allò que et posin contenido i et citen els nutrients però no et diuen ni el gramatge ni res, o sigui, tu han de posar super detallat. I després ja et dic que és que a Espanya hi ha 4 o 5 però fantàstiques i a més molt conegudes i són gent que escrius i investiguen i et donen bibliografies que de seguida la carrasques, clar, o sigui, tu preguntes per què ho poso, o sigui, de seguida veus. Però, home, no queda gens bé que jo digui quines.
Perfecte. Ja per anar tancant, si voleu, en Xavi ens pregunta com podem fer arribar els joves esportistes federats d'aquí, no els del CAR, entenc que siguin d'un context més baix, com aquell qui diu, pautes concretes d'alimentació segons el seu esport. i que gràcies per la xerrada.
Bueno, pues això ho fan els nutricionistes, que ho fan molt bé, o els metges de l'esport, però, clar, és el professional que tinguis a prop i treballi amb el grup, no? Vull dir, no sé què dir-te. Nosaltres, a veure, clar, nosaltres també veiem esportistes de fora i també, doncs, potser un entrenador que lidera un grup, doncs, potser pot demanar un assessorament, no el CARC, el CARC també no sé si ho podria fer o no, però vull dir que buscar un nutricionista, que no vol dir que el tinguis que tenir sempre a sobre, sinó per dissenyar el pla, podria ser una bona opció, no? Però sempre buscant aquesta multidisciplinaritat, no? Clar, ara hi ha bastants bons nutricionistes de l'esport. Fa uns anys no n'hi havia, però ara sí que n'hi ha. I jo penso que cada un el seu, però treballant una mica de la mà. Perquè també jo, mira, els alumnes i la gent en pràctiques que tenim, que són bastants, tant metges com infermeres com nutricionistes, una cosa que hem de fer és apropar-nos a l'entrenament i al camp per parlar el mateix idioma i per entendre el que necessiten, no? Perquè durant molts anys, de vegades, la gent pot saber molt de nutrició, però si no sap de l'entreno no entén el que passa, no? I potser és buscar un professional amb aquest perfil, no? I ara n'hi ha.
Perfecte. I una última pregunta. La Mònica ens pregunta quin espai entre l'àpat i l'entrenament competició és adient per tenir un bon rendiment esportiu?
Mira, aquí és igual, perquè no el decideix mai l'esportista. Els horaris de les competicions són els que són. Llavors, jo el que faig normalment, per exemple, tenen competició, m'envien o passa amb el departament, però jo estic sempre al CAR i és més fàcil i més carinyós, surten més coses de cara a cara. Però, clar, de vegades tenen dues proves seguides i tenen una hora, de vegades, o sigui, que t'has d'adaptar a el que tens, no? I aleshores, si tens dues proves molt seguides, això et condicionarà pues, a l'última ingesta abans de la competició. Jo intento sempre que una hora abans prenguin alguna cosa, amb 20 grams que poden ser, depèn, la beguda intercalada amb aigua des de l'esmorzar, després pots donar un petit bolus de lo que vulguis, de gel o gumis o aliment, i després t'has de manegar amb com et marqui els horaris de les proves que t'han tocat. Vull dir, no sempre tens espais, els espais que necessites, no? Inclús moltes vegades hi ha jornada de matí i tarda perquè hi ha finals i semifinals, bueno, que les finals són a la tarda i de vegades tens temps i de vegades no tens. Això és com a l'Olimpiada, toca un partit de waterpolo a les 10 de la nit i un altre a les 3 de la tarda. I has de canviar una mica tota l'agenda nutricional adaptada al rendiment, no? Jo crec que s'ha de fer a mida.
Fantàstic. Doncs amb això conclourem la xerrada d'avui. Moltes gràcies, Victòria, i tots els assistents per les preguntes, per l'interès. I això, ara a continuació se us apareixerà una enquesta, una breu enquesta de la conferència, i comentar-vos que continuem la setmana que ve amb la xerrada de biomecànica. No sé si, Victòria, tens ganes de dir alguna cosa?
Moltes gràcies per haver-me convidat i, bueno, m'encantaria, pues, anar més que algú es fixi més en el que fa per recuperar-se i alimentar-se, pues, ja estaria pues, el salari pues, màxim que jo tindria.
Fantàstic.
Moltes gràcies.
A tu.